La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs des d'avui mateix es buidarà el pantà de Vallvidrera per erradicar un peix invasor. No sé si això passa sovint, però no deixa de ser una notícia que això passi al Parc de Collserola. Tenim al telèfon, per parlar d'aquest tema, el Francesc Llimona, que és biòleg del Parc Natural de Collserola. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a La Linterna, Francesc.
Gràcies per l'interès.
Passa sovint això d'haver de buidar tot un pantà per erradicar un peix invasor, com és aquest cas?
Bé, primer de tot, el pantà de Collserola no ens imaginem que és un pantà, diguem-ne, a l'ús. És un petit pantà que té una història curiosa, interessant. Sembla que us faig un petit apunt. Es va construir el 1863, si no m'equivoco, per vestir d'aigua a Sarrià. Llavors es connectava a partir d'un túnel que posteriorment va ser utilitzat com una atracció turística per un trenet. Una història molt curiosa. Llavors aquest pantà, a nivell arquitectònic, la presa, té un interès. L'arquitecte Lía Rogent va fer una obra que ha estat valorada i a partir, diguem-ne, del 2003 es va recuperar, diguem-ne, aquest pantà, però amb un altre ús, amb un altre objectiu, que era el de conservar la població d'amfibis, de granotes i gripaus. Llavors, durant aquest temps, el pantà, de fet, tot i aquesta vegada tingui més ressò, s'ha buidat, si no m'equivoco, 4 vegades. Per qüestions ben bé de tècniques, de reparació del vas, alguna filtració, però també s'ha aprofitat sempre per intentar, diguem-ne, erradicar o combatre el tema de les espècies exòtiques, poden ser peixos, poden ser tortugues, i segueix aquest model, model o casuística, que és de que la gent deixa anar mascotes, siguin tortugues o peixos, a vegades algun abocament gairebé més inexplicable de milers de peixos. Llavors això té un efecte, té un impacte important sobre l'ecosistema natural que intentem preservar i recuperar. Diria, respondre a la teva pregunta, que s'ha buidat això, doncs, 3-4 vegades, crec, des de que es va recuperar, la diferència potser és que aquesta gairebé estem obligats, perquè a l'haver-se identificat una espècie, diguem-ne, molt invasora, i és l'únic lloc de Catalunya on s'ha localitzat, doncs per la legislació d'espècies d'erradicació d'espècies exòtiques invasores, es du a terme aquest operatiu en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
Clar, aquesta
novetat.
Aquesta seria el que llavors, no? Si és habitual que es buidi el pantà per erradicar una espècie invasora, concretament aquesta, per què és tan agressiva, anava a dir, o tan invasora, o tan perillosa per l'ecosistema local?
Jo diria que més que per l'ecosistema local, a veure si m'explico, el pantà de Vallvidrera, evidentment, doncs, en èpoques de buidatge o de molta pluja, evidentment té una connexió natural amb el que seria la riera de Vallvidrera. La riera de Vallvidrera després es converteix en un altre tram que l'anomenem la Rierada, que ja és reserva natural dintre del que és el parc natural de la Serra de Collserola, i això mena cap al Llobregat i al delta del Llobregat, que aquest sí que és, potser els efectes més greus seria, diguem-ne, si s'expandeix. De moment està al pantà de Vallvidrera, és una oportunitat per erradicar-la, i el problema és que aquestes espècies tenen un potencial invasor i competeixen molt directament amb la fauna autòctona, en el cas del pantà amb els amfibis, però si arriba a llocs on hi ha poblacions de peixos, normalment ja sabeu, això es va repetint i tots ho hem après, que sempre les espècies exòtiques invasores tenen les de guanyar. Es fa molt mal erradicar. Es va semblar adequat amb la Generalitat i amb les associacions, entitats que col·laboren, de que era, a més d'una obligació, una oportunitat, diguem-ne, d'aturar aquest procés d'invasió.
Jo pensava, i parlo, sí, parlo des de la ignorància, no? Els meus petits coneixements de biologia. Clar, si es buida el pantà, què passa amb les altres espècies, amb les d'aquí?
Sí, sí, molt, molt interessant, perquè és una pregunta que lògicament es fa molta gent. A veure, partim de la base de que al pantà de Vallvidrera les úniques espècies autòctones, pròpies, són els amfibis. Són les granotes, gripaus, salamandra, alguna serp d'aigua. Mm. Els peixos que s'han anat trobant i les tortugues són totes exòtiques. D'acord? Són totes exòtiques, més o menys perjudicials. Les espècies pròpies, durant aquest procés, que serà llarg, comentàvem per la visita de camp conjunta que hem tingut, que potser s'allargarà doncs, uns 15 dies, es rescataran, es aniran portant als centres de recuperació de la Generalitat. El paramisgurnus, aquesta espècie asiàtica, aquests es sacrificaran de manera eutanàsia, una cosa molt controlada amb els serveis veterinaris de la Generalitat. Hi ha entitats conservacionistes que col·laboren. Llavors, doncs, si apareix alguna tortuga autòctona, que si està és perquè també l'han deixat anar, entens? Mm. També es portarà als centres de recuperació de Torrefarrossa. I llavors també s'ha de dir que en aquesta època de l'any la reproducció de les granotes, al pantà de Vallvidrera hi ha una granota molt coneguda, que és la reineta, que no és exclusiva de Collserola, però és la més emblemàtica, que sempre ha estat al pantà. Ara està molt afectada pels peixos, molt afectada. I a part de que la població ha baixat molt, doncs la veritat és que en aquesta època el seu cicle natural ha acabat. O sigui, ara ja els capgrossos, per entendre'ns, ja són metamòrfics, ja surten de l'aigua, i en principi no es veurien afectats per aquest procés, que més repeteixo, serà lent i tindran oportunitat, diguem-ne, d'anar sortint. Normalment, penseu que aquests ambients en una regió mediterrània com la nostra, tota la fauna pròpia està adaptada als períodes de sequera. Això és... Llavors, en aquest sentit, l'acció, tot i que contundent en aquest cas, encara que ja et dic que s'hagi d'altres vegades, estarà totalment, diguem-ne, adreçada a dur a terme, diguem-ne, aquest projecte d'erradicació d'aquesta espècie i no malmetre, evidentment, per conservar el pantà, però per evitar afectacions a el que és la riera. Mireu, aquests dies, previs al buidatge, s'ha fet, biòlegs de no sé això que es diu Sorelló, de la Universitat de Girona, una campanya de pesca elèctrica. Pesca elèctrica vol dir, diguem-ne, anar a crear un camp elèctric, llavors els peixos s'adrecen doncs, al pol oposat i es poden, diguem-ne, capturar sense matar-los, es tornen. Això ens ha servit per comprovar si hi havia algun peix d'aquests exòtics que havia saltat, diguem-ne, a la riera. Hem vist que sí, encara que a la vora, diguem-ne, del pantà, però a la riera de Vallvidrera, la Rierada, aquesta zona que és una autèntica joia, que li diem la Rierada, la reserva natural, doncs hem trobat també anguiles, que això té molt valor, en el cas de Collserola tot té molt més valor, diguem-ne, del que tindria estrictament per l'espècie, no bé pel lloc, per les amenaces, la fragilitat. I també tenim una població d'un barb propi de la conca del Llobregat i de l'Ebre, que és el bar de Cua-roja, i hem vist que encara manté una població prou... És un autèntic supervivent.
Carai.
Llavors, sí, intentem que no arribi cap altre peix. Ara és el paramisgurnus, però pot arribar altres peixos exòtics. Carai. És una amenaça i un risc, diguem-ne, constant, que estem ja acostumats, diguem-ne, sí, fins i tot però... ara aquests dies, igual sentiu parlar també d'un altre peix, el carpí, que és el no sé com es diu en castellà, bueno, el peix de color vermell, aquesta carpa Glastrum aquaris, sí, que els venen en bossetes de plàstic, sí, no? Sí, la típica mascota de la peixera, i el 2018, això també és important, de cop i volta, és a dir, d'un dia per l'altre, van aparèixer milers de carpins, d'aquest aquest el tinturà.
Això va ser un abocament, clarament, no?
Això perquè va ser clarament
un abocament. De la nit al dia no es reprodueix en milers,
no,
suposo.
No, perquè fixa't que normalment el que estem acostumats sigui amb tortugues exòtiques, la típica història de tortuga de Florida que tothom coneix, o aquests peixos han anat d'alguna manera o resultat d'alliberaments o abocaments de mascotes de manera, diguem-ne, sostinguda, i inclús controlables. Tortugues, doncs mira, es van deixant en funció doncs de la pròpia dinàmica de les famílies que els deixen anar. Però en aquest cas, de cop i volta, o sigui, és una cosa industrial, no sabem què va passar. Seria algú que buidaria algun tanc, que potser alguna empresa que comercialitzava aquests peixos, que pels motius que fossin els van deixar anar. I això va generar una disminució, un impacte sobre l'ecosistema del pantà molt, molt evident. Els peixos, a part, diguem-ne, de que mengin o competeixin amb espècies autòctones, també en remouen molt al fons. Això genera, diguem-ne, una turbidesa, pèrdua d'oxigen, un procés de degradació de tota la comunitat, diguem-ne, d'un pantà, d'un llac, d'un estany, sobretot les peces que no són pròpies.
Jo t'estic sentint, sí, Francesc, i estic frapant per la riquesa que hi ha a Collserola, i no ho sembla, vull dir, tu vas passant per allà i no ho sembla, però veig que tenim un autèntic tresor a Collserola. Ja pràcticament la darrera pregunta per acabar és, sí, quin és l'estat biològicament parlat de Collserola, del parc natural?
Bueno, mira, això sí que em fa il·lusió aprofitar, que surti el missatge. A Collserola ja ho has dit. O sigui, té uns valors naturals molt superiors al que hom percep o pensa. Collserola s'ha declarat parc natural, té reserves, està dins, és un espai que se'n diu Natura 2000, que és una categoria d'espais naturals protegits que només s'obtenen a partir de la presència d'espècies que es consideren des de les directives europees. És a dir, Collserola té interès natural. El que sí que té, evidentment, és una pressió tremenda. Té una pressió humana. S'ha acabat un estudi, em sembla que ha durat 3 anys, per veure la freqüentació. No ens ho creiem. A partir d'un estudi amb els comptadors i els anàlisis, s'ha conclòs, un equip d'investigadors de l'INEF, d'Educació Física de Lleida, 5 milions de registres de visites a l'any.
Carai.
És impressionant. És impressionant. O sigui, amb ara cada vegada hi ha més visites, però sobretot arriben a tot arreu. Gairebé és difícil per a la fauna trobar enclaus amb tranquil·litat. Les amenaces venen de totes bandes. El pantà mateix, ara últimament, doncs hi ha molta gent, caps de setmana, gent que es banya, que no hauria de fer, el pantà a la riera, gossos... realment, aquesta necessitat d'anar a Collserola, diguem-ne, com un espai d'aire lliure, opció esport, pot arribar a comprometre les condicions mínimes de tranquil·litat que necessita la fauna. I la veritat és que, tal com deies, és un tresor en si mateix i encara més pel lloc on està. No. Això només hem de veure un Google Earth i veure el que suposa ara Collserola, cada vegada més encerclat i més aïllat d'altres espais naturals, amb una pressió per totes bandes, i de veritat que té, mira, un cas concret d'una cosa que no sabíem. Aquest any hem fet un estudi i hem trobat que hi ha a Collserola més de 180 espècies d'abelles.
Carai!
Direm, abella de la mel, no. Hi ha també altres espècies d'abelles superimportants, més importants encara per la pol·linització. Espècies d'abelles solitàries. Això és un detall, més que res, perquè avui m'havia arribat al treball. Realment sí que podíem seguir parlant de la fauna i flora del parc, però...
És impressionant, clar, és que quan un parla, sí, de Collserola, ho ha sentit parlar de Collserola, ho associa directament a Port Senglars.
Port Senglars, a conflicte, a l'esport...
I ja està, vull dir, clar, quan comencem a parlar dels peixos, de les espècies que hi ha, de les abelles que acabes d'explicar, dius, carai...
Hi ha vida, hi ha processos, el que sí que el missatge hauria de ser que Collserola és molt, molt fràgil. Aquests dies, evidentment, de confinament, em trucaven també preguntant com estava responent la natura. Clar, no es descobreix res, això ho hem vist tot arreu. Els animals, si tenen condicions de tranquil·litat, aprofiten i, com si diguéssim, s'esbraven, no? Però, clar, això caduca, ja ha caducat. Ara hi ha un increment de visites, evidentment, tremendo. I el problema no són les visites, el problema és que hem d'aconseguir que la gent que visita Collserola sigui conscient de que és un parc natural, de que té reserves, de que té uns valors i de la seva fragilitat. I a vegades, conscient o sobretot inconscientment, doncs afectem l'ecosistema. Seria el missatge.
Doncs Francesc Llimona, biòleg del Parc Natural de Collserola, gràcies
per aquest... Ha anat una mica ràpid, però em sembla que...
No, ha quedat tot claríssim i, a més, amb molta més informació de la que pensàvem, però perquè Collserola és el que és. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Francesc.
Bona tarda.